Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al Duros a quatre pessetes. Aquí estem per explicar-vos què passa al món econòmic, com els diners continuen movent el món. I avui parlarem de política, sí, parlarem de Donald Trump i del que ha passat a Egipte, sí, parlarem de comunicació política. Amb una de les persones que més en sap del nostre país, ens acompanyarà el Toni Aira, avui al Duros a quatre pessetes, i també de com cuidem a les nostres persones grans, un problema cada vegada més important, perquè, per sort, cada vegada vivim més anys, però això també té conseqüències. Ho parlarem amb un gran expert, una gran experta que ens acompanyarà avui a l'estudi. També de l'OPA del BBVA amb el Sabadell. Sí, també en parlarem d'aquest culebrot que sembla que s'ha acabat. Ens anirem a visitar el gabinet jurídic a Porcentaje amb un altre cas de negligència mèdica. En fi, tot això i més als propers 60 minuts de ràdio en clau econòmica. Això és el Duros a quatre pessetes. Comencem.
Duros a quatre pessetes.
Seguimos en COPE, seguimos en Duros a cuatro pesetas y hoy nos acompaña ya aquí en el estudio María José Abraham. Ella es la directora de la Fundación Edad y Vida. María José, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, pues muchas gracias por estar aquí.
Pues gracias a ti por venir. Te hemos invitado porque el 11 y el 12 de noviembre se celebra en Barcelona el 10º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida bajo el lema Cuidando Juntos, Cuidaremos Mejor. Esto es en menos de un mes, esto ya está aquí. María José, primero te quería preguntar, oye, ¿qué es la Fundación Edad y Vida? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Dónde estáis? Cuéntanos.
Pues mira, empiezo desde el principio. La Fundación Edad y Vida es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace ya más de 20 años para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y es cierto que desde hace unos años le hemos añadido y aquellos que vamos a serlo, porque envejecer es una cosa que nos compete a todos. Si no envejecemos, pues es un como muy mal negocio.
Mala señal.
Y además es un proceso que hemos detectado que precisa de cierta preparación. Entonces, no podemos empezar a hablar de vejez y de los problemas, pues si podemos decirlo de esta manera, de la vejez, cuando ya somos mayores, ¿no? Hay que empezar a hablar antes. Y nuestro objetivo como fundación es que las personas, todos nosotros, podamos envejecer con salud, con dignidad y con autonomía, ¿no? Porque al final las personas en la última etapa de la vida, uh-huh, pues precisan una serie de cosas que no precisamos antes. Y déjame hacer una realidad, sí. ¿Y por qué surge la Fundación Edad y Vida? Cuando te estoy hablando de hace 25 años, hoy todo el mundo habla del cambio demográfico, de que sí somos muchos, de la generación del baby boom, pero es que la demografía es muy terca, los cambios demográficos no pasan de un día para otro. Y hace 20 años, pues algunos empresarios ya detectaron que existía o que iba a llegar este fenómeno.
Uh-huh. Y que
ahora sabemos todos, porque lo estamos viendo cada día por las calles, que va a ir a más, ¿no? Entonces empezaron a trabajar sobre este tema, ¿no? Y lo hicieron bajo esta perspectiva, que el envejecimiento de la población requeriría de unos cambios estructurales y de unos cambios en la sociedad en su conjunto que nos afectarían a todos. Uh-huh. Y así surgió Edad y Vida, poniendo a la persona en el centro y tratando de ver qué productos y servicios iban a precisar y qué cambios debíamos hacer en la sociedad para poder darle respuesta, uh-huh, a estos cambios.
Sí, además vivimos en uno de los países con una esperanza de vida más larga del mundo, aquí en España. Eso, pues, obviamente influye. Decías, hay que hacer determinados cambios, hay que ver cómo se hacen. ¿Qué es lo que se ha de hacer principalmente? ¿En qué fallamos ahora mismo?
Bueno, la verdad es que la sociedad no está preparada para lo que nos viene. Cuando nosotros explicamos lo que es Edad y Vida, decimos, oye, imagínate la sociedad de los años 70. Y yo, para que la gente tenga una idea clara de lo que es la sociedad de los años 70, siempre pongo la imagen de aquella película en blanco y negro, de aquel niño que en Navidad se pierde, sí, donde la familia son ciento y la madre, perdonadme la expresión,
sí, 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 sí,
pero que es una familia súper estructurada, con red, con muchos soportes, todo el mundo sale, los vecinos salen. Eso ya no existe. Entonces,
desgraciadamente es así.
desgraciadamente o no, es igual. No vamos a mirar al, no vamos a mirar al pasado, pero la situación no es esta. La situación es que envejecemos solos, que envejecemos sin red, que con suerte las familias son de 4 personas y que todos esos cuidados de la persona que antes en la persona mayor se producían en el ámbito familiar, hoy no pueden hacerse dentro del ámbito familiar. Incluso las familias que están muy estructuradas, que se quieren muchísimo, que son exitosas, déjamelo decir de esta manera, cuanto más éxito tienen los hijos, uno vive en Hong Kong, el otro en Honolulu y el otro en Canadá.
Sí,
por lo tanto,
eso también pasa.
Por lo tanto, no estamos hablando de familias desestructuradas y que no se conocen.
Sí, sí.
Puede pasar en familias con muy buena posición y con éxito, pero que la que los seres queridos no están cerca. Entonces tenemos que adecuar estas estructuras a la sociedad que nos viene. Y con un tema adicional, que es, en esa sociedad de los años 70, desde que la familia o desde la que la persona se jubilaba hasta que moría, pasaban a lo sumo 5 o 6 años, porque la esperanza de vida era de 71, 72, 73 años.
Ahora a veces pasan 20, 25 y 30.
Hoy hay que pensar...
Por suerte.
Hoy hay que pensar en planificar entre 20 y 25 años. Y eso es ese es el gran éxito de la sociedad española, lo que tú decías, ¿no? Que la esperanza de vida es una de las esperanzas más largas del mundo. Dicho esto, España tiene una de las esperanzas de vida en calidad de vida más cortas de la Unión Europea.
Es decir, vivimos más,
pero no siempre vivimos mejor.
No siempre vivimos mejor, no siempre vivimos bien. Hay gente que tiene 80 años, 85, 90, que necesitan una serie de cuidados, y ahí es donde...
Ahí es donde entra el Congreso.
Tenemos todavía mucho campo por recorrer. Vamos a hablar de este Congreso. Como decíamos, 11 y 12 de noviembre en Barcelona, 10º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. El lema del Congreso es Cuidando Juntos, Cuidaremos Mejor. ¿Qué va a pasar aquí, María José? ¿De qué se va a hablar? ¿A quién va dirigido? Cuéntanos este Congreso, ¿cómo va a ser?
El Congreso... lleva 10 años, que en realidad son 20 porque lo hacemos cada dos. Uh-huh. Es decir, es nuestro proyecto estrella de la fundación y por lo que somos súper conocidos dentro de nuestro sector.
Han cambiado muchas cosas en los últimos 20 años.
Sí, pero nosotros estamos diciendo lo mismo desde hace 20 años, desgraciadamente. Uh-huh. Y si estamos diciendo lo mismo desde hace 20 años es porque no estamos avanzando con la rapidez que nos gustaría avanzar. Nosotros en el Congreso defendemos una integración real de los servicios sociales y sanitarios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las personas cuando envejecemos, en el proceso normal de envejecimiento, tenemos enfermedades. Y son enfermedades, en muchos casos, propias de la edad. Pues que artrosis, artritis, diabetes... Eso, evidentemente, también pasa en gente joven, pero lo normal
claro.
Es que pasa en gente mayor.
Uh-huh.
Pero estos problemas, en general, se agravan por una problemática social, que es la que antes estábamos apuntando. Si una persona vive sola y no tiene soporte social y tiene una artritis o una artrosis, no se puede mover. Si no se puede mover, hace que otras enfermedades se le agraven. No tiene contacto social, entran en depresiones. Hasta el punto de que ayer estaba recopilando datos y no los puedo extrapolar a toda España, pero leí una noticia que más de 600 personas en Canarias estaban hospitalizadas no por un problema sanitario, sino por un problema social.
La soledad es otra epidemia en la tercera edad.
La soledad es otra epidemia. Pero nosotros lo que defendemos en el Congreso es que una cama hospitalaria, una cama de esas 600 personas que están ingresadas solo en Canarias hoy de más, vale 800 euros. Cuando un servicio social adecuado a realmente su patología, en estos momentos vale una media de 100, 120, mal pagado. Uh-huh. Si lo pagáramos bien, todos estaríamos mucho mejor porque en conjunto estaríamos mucho mejor. La persona mayor estaría atendida en un sitio mucho más agradable que un hospital.
Sin
y
duda.
Encima, como sociedad, pues viviríamos con... mejor, porque a nadie le apetece estarse más días en un hospital de los que son estrictamente necesarios.
Oye, María José, este es un programa de economía. Te voy a preguntar también por esta colaboración público-privada de las que muchas veces hablamos. Si es un mito, si es posible, si funciona bien o quién tiene que mojarse más. Evidentemente, los servicios públicos que deberían ser mejores, pero también entiendo que entiende que entran en juego actores privados a menudo.
Bueno, es que sin los actores privados esto no es posible.
Claro.
El sector sanitario, el sector de los cuidados, el sector residencial, pero incluso también el sector de las empresas que prestan productos a estos sectores, se enfrentan a una tormenta perfecta. Y yo creo que ya lo hemos nombrado, ¿no? Pues el incremento por la demanda del baby boom. Más de 5,3 millones de personas en los próximos años se van a jubilar. Eso implica muchos gastos, muchos costes, muchos servicios, muchas pensiones que habrá que financiar. Por otro lado, nos encontramos con una falta total de médicos y enfermeras. Por lo tanto, y de cuidadores, que nunca lo decimos, pero no hay cuidadores. Empieza a no haber cuidadores en las residencias.
La figura del cuidador, sobre la que también podríamos hablar mucho.
También es otro de los temas que tocamos en el Congreso. Pues todo esto, si lo unimos a las restricciones presupuestarias, que no hace falta ser muy inteligente, que con las presiones de Trump cada día de incrementa el gasto en defensa, si incrementamos el gasto en defensa vamos a tener que decrecer en otras cosas.
Sin duda.
¿Vale? Es mucho más fácil decrecer en servicios sociales que decrecer en pensiones. Eso es una realidad.
Está claro.
Afecta a muchas más personas al mismo tiempo. Por lo tanto, la colaboración público-privada no es que sea necesaria, es que es imprescindible. Y todos tenemos que convencer que la colaboración público-privada no es una colaboración mala, sino que es una colaboración buena, que tiene que basarse en la confianza de todos los actores y que todos tenemos que aprender a trabajar en colaboración público-privada. Y esto, en estos momentos, la coyuntura no nos ayuda.
Nos queda un minuto, María José.
¿Cómo me enrollo, no?
No, te explicas perfectamente y además es un tema muy interesante porque nos va a afectar a todos, lo que tú decías, ¿no? Ahora mismo ya el volumen de gente jubilada, de gente en la tercera edad que tenemos, es un volumen muy importante. En los próximos 10, 15, 20 años todavía va a ser mucho más. Es algo que tenemos encima y sobre el que nos hemos de preocupar. Oye, para todas las autoridades que te estén escuchando, la gente con poder en las administraciones que te estén escuchando, ¿qué les pedirías? Más allá de, intentemos aumentar la inversión en este campo, si nos estuviera escuchando el presidente del gobierno de la Generalitat, ¿qué le querrías decir?
Es muy fácil que escuche al sector. El sector está compuesto por empresas, por profesionales que están cada día en el terreno, que están cada día atendiendo a las personas y que saben mucho mejor que nadie qué es lo que necesitan. Eso no significa que la gente de la administración no lo sepa. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que trabajar y avanzar todos juntos. El lema ya lo dice, cuidando juntos cuidaremos mejor. Y solo vamos a avanzar si el sector público va de la mano del sector privado o al revés, si el sector privado se deja acompañar por el sector público.
Pues ojalá sea así, porque no vamos a ser jóvenes para siempre, no vamos a tener salud para siempre y este es un tema que nos afecta a todos, tengamos la edad que tengamos. Para dirigirse a vosotros, simplemente buscar la Fundación Edad y Vida.
La web y animar a todas las empresas que quieran defender, que quieran avanzar con un producto, con un servicio que esté relacionado con las personas mayores, sea de carácter financiero, sea de carácter de salud, sea de innovación, que nosotros estamos allí para ayudarles, para darles a conocer y para, para mejorar de alguna manera con su producto la calidad de vida de las personas mayores.
María José Abraham, de la Fundación Edad y Vida, directora de esta fundación. Recordad, 11 y 12 de noviembre en Barcelona, 10º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Muchísimas gracias por venir aquí al Duros a Cuatro Pesetas a explicárnoslo.
Muchas gracias a ti por invitarme.
A COPE Cataluña y Andorra, Duros a Cuatro Pesetas.
Mira, els culebrots de més èxit de la història tenen capítols finals, que sembla que són el capítol final, però després sempre hi ha algun heroi que torna a la vida o passa alguna cosa. Ja sabeu, el culebrot econòmic dels darrers mesos és la OPA del BBVA amb el Sabadell. Sembla ser que aquesta setmana es tanca el tema, que ja està, que ja ha quedat mort, que s'han retirat i que la cosa no prosperarà. Però vés a saber, anem a preguntar-li a algú que en sap molt del tema, és el Bernat García, ell és director d'Economia Digital. Bernat, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi, com estàs?
Doncs no ens ho esperaven, no? Això sembla ser que s'ha acabat, aquest tema, que porta doncs, un any i mig llarg. Creus que sí?
Sí, efectivament, portem un any i mig d'OPA, de BBVA sobre Sabadell, gairebé, des de que ho va anunciar. I la veritat és que ha estat un procés molt llarg, però acaba abans del que pensàvem. perquè com vam parlar l'últim cop en antena, recordarà Jordi, l'escenari més probable que parlàvem fa unes setmanes era que el BBVA aconseguís una acceptació d'entre el 30 i el 50% de l'accionariat del Sabadell, que obligava a llançar una segona OPA i després veure com s'aconseguia superar el 50%. Doncs la realitat, i és el que ha quedat, ha estat sorprenent i que ningú s'ho esperava, si vols després parlem una mica del que esperava el mercat, ha estat que s'ha quedat per sota d'aquest 30%.
Un 25%,
Un
concretament.
25%. Això vol dir que ni el BBVA ja no té opcions per seguir endavant. I és més, el BBVA aquesta setmana ja ha dit que cancel·la el projecte d'OPA, que a partir d'ara es retira d'intentar la compra i l'absorció del Sabadell i que buscarà créixer orgànicament, és a dir, sense buscar noves operacions de fusió o d'absorció. Un cop bastant dur pel BBVA a nivell d'estratègia.
Sí, perquè havien
I,
posat.
com et deia, a aquesta mateixa setmana el mercat i tots els analistes estaven donant una sèrie de percentatges, de possibilitats sobre què podia ser, si superarien el 50, si es quedarien entre el 30, el 40, si es quedarien per sota el 30. Aquesta opció, quedar-se per sota el 30, era l'opció amb menys probabilitats. Li donaven un 10% de probabilitats, imagina't.
Doncs perquè vegis, que no sempre s'encerta. De fet, el mateix BBVA deia que aconseguirien més del 50%. Jo no sé fins a quin punt ho deien convençuts o ho deien més aviat per intentar convèncer els accionistes del Sabadell que venguessin. La cosa s'ha quedat en això, han aconseguit un 25 i escaig. I què passa ara? Com queden els dos bancs a partir d'ara? Qui es reforça? Qui es debilita? Com es preveu el futur, tant per el BBVA com pel Sabadell?
Doncs és un futur complicat per diferents motius. Avui, clarament, hi ha una sensació avui, aquesta setmana, hi ha una sensació de derrota dins del BBVA, on les figures del seu president i del seu conseller delegat, el Carlos Torra i l'Ona Urgens, queden molt tocades. Clarament, un banc molt més gran que el Sabadell, amb molta més capacitat, havia estat preparant i havia estat dissenyant una estratègia per fer-se amb un rival a priori més petit, i aquesta estratègia ha fracassat. Com a qualsevol empresa, com a qualsevol sector, se'ls demanaran comptes. Hauran de rendir comptes i explicar si a la direcció del banc, del BBVA, és la millor que pot tenir, donat que la gran operació estratègica en la que han estat ficats durant els últims 2 anys ha fracassat. Això és un punt. Aleshores, el valor del banc no es ressentirà, tot el contrari. Aquesta setmana, el divendres, les accions estaven pujant perquè es considerava que guanyava valor, perquè no hauria de pagar aquests diners que es presumien al Sabadell, però segurament que hi haurà contestació, hi haurà interrogants sobre el futur dels seus directius. I el Sabadell, que la sensació naturalment és d'eufòria, doncs ha quedat molt pelat, ha perdut també moltes plomes en aquesta batalla que han fet molt bé i que segur que serà un cas d'estudi com el Sabadell s'ha rebel·lat i ha resistit aquesta OPA. Però també queda disposició de que una altra entitat europea pugui venir i comprar-lo. I, de fet, el mateix Banc Sabadell sempre ha obert la porta, mentre s'estava negociant o s'estava portant a aquesta OPA, estava tirant endavant, a que no fos el BBVA, sinó una altra entitat europea, com per exemple, i ells mateixos ho han dit en alguns cercles, una entitat com ING, per exemple, que tenia interès en comprar alguna entitat a Espanya, doncs pogués ser l'entitat que comprés el Sabadell, no? Una participació important, perquè hi ha una cosa que, més enllà de l'OPA, Jordi, crec que està molt ben instal·lada en el relat, que és que el procés de fusió, de concentració, d'anar cap a bancs més grans a Europa, és una cosa inevitable. Aleshores, ningú pensa que el Sabadell estarà 30 anys sol. tothom dona una mica per sentat que hi haurà una aproximació, que si no és el BBVA hi haurà un altre banc. La qüestió és fins a quin punt es manté la marca, fins a quin punt es manté l'essència del banc i, sobretot, una de les coses més importants sobre aquest procés, Jordi, que ha estat el preu. Perquè al final podem parlar de temes polítics, de si se li ha fet massa difícil al BBVA a l'operació perquè ja ha tingut políticament i socialment tot en contra, si ha estat un tema d'estratègia, que clarament, com estàvem comentant, l'estratègia ha fracassat i el mateix BBVA ha caigut dins d'una trampa del relat sobre llançar una primera OPA, però si no llançaré una segona, però aquesta segona OPA serà més cara. Doncs aleshores l'accionista espera això, que és el relat que ha fet el Sabadell, l'ha portat molt bé al BBVA per aquest carril, en aquesta disquisició, però ha estat letal pel BBVA. Aquest problema d'estratègia l'ha tingut, però sobretot també hi ha hagut un problema de preu. Sí, sí. Perquè al final, si haguéssim pagat molt millor, no estaríem parlant d'aquestes coses, no? Aleshores, final, tot això ha confluït aquí.
El que diem sempre a aquest programa, els diners són el que mouen el món i això, per molt que canviï la tecnologia, per molt que canviï el planeta, això crec que aquesta premissa continua estant sobre la taula. Doncs Bernat García, seguirem de prop aquesta història, veurem si realment s'ha acabat o vindran nous capítols o noves temporades d'aquesta gran sèrie que hem gaudit i moltíssimes gràcies per tornar a explicar-nos-ho aquí al Duros a quatre pessetes.
A vosaltres, Jordi, per deixar-m'hi ser.
Duros a quatre pessetes.
I anem a obrir un bon llibre perquè dijous va presentar Mitólogos, el arte de seducir a les masses. És un assaig del Toni Aira que per un moment ha abandonat la seva nissaga de novel·la i torna a l'assaig, doncs, precisament en un moment molt oportú, perquè a Egipte aquesta setmana hem vist molt de mitologia. Toni Aira, com estàs? Benvingut al Duros a quatre pessetes.
Moltes gràcies, bon dia, Jordi. Què tal?
Encantat de tenir-te al Duros de nou. Escolta'm, de seguida ens endinsem al teu nou llibre, però abans parlem una miqueta del que ha passat a Egipte. Donald Trump, el que hem vist ja com un personatge endiossat, si m'ho permets, incontrolable. Sí. Què t'ha semblat? Com ho has vist tu?
Bé, geni figura. De fet, és un dels protagonistes del llibre perquè és un d'aquells personatges del moment que... Jo sempre ho dic i jo crec que m'hi refermo bastant en els últims temps. És un personatge que descriu els nostres temps. Mm. Després ens agradarà més o menys, però és un personatge ja icònic, amb, a més, elements icònics com la seva gorra maga i, com vam veure Sharm el-Sheikh, amb gestos fins i tot icònics, com aquell donar la mà, que és més aviat un pols i una estirada amb el qui té al costat. Doncs que això, que també descriu el moment polític, no?
Sí, de fet hem vist fins i tot primers ministres de països patint per ser assenyalats o humiliats per Trump. Escolta, quan estàs en aquesta situació, com evitar aquesta humiliació? Què es pot fer?
Bé, és saber jugar, diguéssim, amb l'arena pròpia d'aquesta societat de l'espectacle que vivim, on el gran showman és el rei, és evident. El Donald Trump és un personatge que recordem-ho, que va triomfar amb aquell programa The Apprentice, no? L'aprenent, en el que això expulsava gent, la despatxava, etcètera, etcètera, fent com d'amo d'empresa dolent-dolentíssim o exigentíssim, com vulguis mirar. I això ho segueix reproduint amb el que alguns han descrit com el show de Trump, no? És el que estem vivint. Ell s'hi sent molt còmode, per tant, tu has de saber surfejar en aquest espai. I jo crec que dins de tot, per exemple, un dels personatges que ho va aguantar amb certa dignitat va ser Sánchez, no? És a dir, un personatge que també té molt de domini comunicatiu del Meri, i que no va oferir com a mínim, per exemple, aquella imatge d'Emmanuel Macron intentant fer com una espècie de pols sense taula, amb trampa al mig, on tens sempre les de perdre. Has de saber contenir el gest, perquè si entres en l'histrió, Trump sempre guanyarà.
I després està a la gent que cada vegada és més, que sembla que tothom ha acceptat que la millor forma de portar-se bé en Trump és fer-li la pilota, dir-li constantment lo bo que és, encara que no ni s'ho creguin.
Exacte. Això, o mantenir una distància prudencial amb aquest tipus de personatges. Més que res perquè tu saps com comença una relació amb un individu així, però no saps com acaba. I normalment ell sempre voldrà que sigui ell qui tingui les de guanyar.
Doncs, Toni, anem pel llibre. Ets un dels grans politòlegs del nostre país. Volem parlar d'aquest teu darrer llibre, Mitólogos o l'arte de seducir a les masses. Com ve això? Com va néixer la criatura?
Mira, ve de, Jordi, de molts anys estudiant el món de la comunicació, de la política, del poder, i que jo sempre dic no és un estudi només allò d'interès acadèmic o periodístic, que també, és a dir, sempre he tingut molt el desig de descobrir exactament per què des del poder es comunica com es comunica, amb quines claus, amb quines trampes, amb quines maneres de seduir-nos, però sobretot és el destilat del que sempre m'ha interessat de fons, que és com som els éssers humans d'aquestes societats del segle XXI tan despistats, tan dispersos, tan pendents de les pantalles. Bé, més que res per entrenar una mica la mirada que podem tenir tots davant de com ens venen la moto des de precisament això, el poder, no? Mm-hmm. Perquè ens tenen molt al peu calçat, ens tenen molt, molt retratats, i això, sent unes societats molt informades o molt formades, com a mínim en potència, resulta que ens fa segurament més sensibles que mai a que ens impactin per la via de les emocions, no? Que ens transmetin això, el missatge que volen, per la via d'enganxar-nos a l'espectacle de les pantalles. Bé, doncs no sé, crec que com més conscients siguem d'això i més veiem una mica això, les tècniques que tenen per seduir-nos i portar-nos cap on volen, doncs bé, més podrem ser, en teoria, ciutadans amb una consciència real del que trien, no? Després, evidentment, cadascú que triï el que vulgui. Però com a mínim que no ho facis compulsivament i això hi sotmès al que volen els poderosos, no? O els qui maneguen, diguéssim, la paella.
Parlaves de la via de les emocions, que jo crec que cada vegada és més important. De fet, avui al programa parlem també de l'OPA del BBVA, de com ha fracassat, sí. I fins i tot aquí també hi ha tingut molt a veure el cor, les emocions, que sembla ser que quan prenem decisions polítiques, econòmiques, de cap a on volem que vagi una societat, o hauríem de ser més racionals, mirar-ho tot més amb el cervell, amb la cartera, sí. A llarg plaç, però sembla ser que apel·lar a les nostres emocions, als nostres sentiments, a vegades els pitjors sentiments i emocions, funciona,
sí.
No?
Sí, al final pense que ja ho diuen, bueno, mítics com el Milan Kundera, que va escriure jo de la insuportable lleugeresa de l'ésser, no? Que som l'homo sentimentalis, ja no l'homo sapiens sapiens, que ens movem sobretot perquè ens interpel·len a les emocions, ens hi ha acostumat, doncs, això, un viure a través de les pantalles, de la dopamina que ens genera, no? El scroll infinit, el canvi constant a les xarxes, etc. Bé, doncs, d'això se n'aprofiten els qui més saben de com fer-ho, però al final això és a l'abast de tothom, entendre que el llenguatge emocional és el que guanya en la societat que vivim. Això no és necessàriament dolent, és a dir, tampoc som màquines i tenim sentiments i això és positiu. Si apel·les amb una proporció adequada, és a dir, amb una dosi adequada de sentiments, de discurs emocional, doncs està molt bé. La medicina, en el seu punt just, està bé. Una sobredosi et pot matar, que és el que pot passar moltes vegades. I també tens un ventall molt ampli d'emocions d'on tirar. Per tant, no cal que tiris només a les negatives, no? Per tant, això està en el secret de la comunicació efectiva avui en dia a tots els nivells, i ho deies molt bé. En el cas de l'OPA, campanyes com aquelles de poder escollir és el teu poder, o aquella campanya de Sant Jordi, no? És a dir, que hi havia el drac allà, no? Sí, sí. Que tenia els ulls blaus, tot això. Sí, evidentment, arriba millor al tipus de ciutadà que som.
Clar, però hem arribat al punt en comunicació política on fins i tot el color de la camisa o si et poses un xandall més o menys hortera no és casualitat, que tot està pensat, tot està assessorat, fins i tot amb quina corbata has de sortir.
Hi ha molt de pensat, sí. Mira, el llibre, el Mitòlogos, que clar, per tu, Mitòlogos és aquests constructors de mites, no? Em refereixo a aquests constructors de mites moderns, aquests assessors de comunicació i estratègia que, com tu dius, pensen molt com es projecta el poder, no? I en fons i forma, però sobretot en forma, perquè avui en dia gratem poc, no?, sobre la carcassa. Anem tots molt atropellats, ens aturem poc en res, i per tant el que ens planten davant de la mirada ens influeix molt, no? Doncs el cas és que sí, i per això mateix intenten controlar al màxim el que projecta el poder. Deia Paul Watzlawick, un dels grans estudiosos de la comunicació humana, que no es pot no comunicar, no? Que tot comunica. I tot pot comunicar, per tant, en positiu o en negatiu, o et pot dispersar. Per tant, sí, el posat mateix, la indumentària, són elements importants. Jo, d'entre els 12 líders que analitzo, no?, que em serveixen d'excusa per fer una espècie de volta al món a través de la comunicació amb intenció, de la comunicació efectiva, doncs hi ha Maduro, no? I Maduro, pues, amb aquell xandall, amb els colors de la seva bandera, literalment s'embolica amb la bandera. Però ja ho feia abans Chávez, ja ho feia abans Castro, que els va inspirar, Fidel Castro. I bé, aquesta és una qüestió d'endumentària, que, per exemple, amb un altre protagonista com Meloni, també ho tracto a partir de la seva camisa negra, no?, amb la que va prendre possessió com a president del Consell de Ministres d'Itàlia, i també tenia una significació, o el vestit blanc amb motius florals de Sheinbaum. Bé, hi ha un espai també per aquesta part més cromàtica, tot i que, bé, després hi ha qüestions més de fons que també ens fixen mirada, i això ho tracto de punta a punta del planeta, des de Xi Jinping a Donald Trump, d'Ursula von der Leyen a Boric, i a Espanya a Ayuso i Sánchez.
Com estem de líders aquí a casa nostra? Sí. Els hi posaries bona nota o estem hem de millorar?
Home, jo et diria que, mira, precisament aquests dos personatges, algú s'ha sorprès que hi siguin Sánchez i Ayuso i no Feijó. I jo dic una cosa, és a dir, bueno, s'haurà de preguntar a Feijó per què no hi surt, perquè si al final jo retrato, no?, el tipus de comunicació efectiva, el tipus de comunicació amb intenció que ens sedueix, no?, i que ens fixa la mirada unes imatges icòniques doncs que serveixen a qui les projecten, jo no sabria dir-te una en positiu de Núñez Feijó. En canvi, Ayuso, en canvi Sánchez, un amb aquell peujot, l'altre plantant-se amb aquella idea de la llibertat, no?, de les canyes, etc., en plena pandèmia, i ella com, diguéssim, una persona, això, més dolguda per la gestió que passava, que es feia de la crisi pandèmica, etc., etc., són dos personatges que han sabut construir molt d'imaginari, i independentment del que pensis ideològicament d'un o altre, els hi has de reconèixer una intuïció comunicativa i una efectivitat comunicativa molt gran.
Sí, sí.
I jo crec que això, pues sí, igual aquest personatges a altres d'èxit que hi ha al món. A tot arreu hi ha personatges que saben comunicar efectivament i n'hi ha que no. I jo crec que aquí les distàncies ja s'han escurçat molt. Sempre s'ha dit que la comunicació política ha avançat en paral·lel a la tecnologia, i per això clàssicament els Estats Units sempre havien anat pel davant, perquè sempre hi ha, doncs, abans arriba la ràdio, abans s'adapta el llenguatge polític a la ràdio, abans arriba la tele, el mateix, abans arriba internet, igual, abans arriben les xarxes, igual, abans arriba la intel·ligència artificial, bé, aquí ja ens estem anivellant, no? I per tant crec que no anem gaire enrere en general.
Sí, està clar que la comunicació ha canviat molt en els darrers 10, 15, 20 anys. Abans, si un polític el que buscava era ser portada d'un diari, per exemple, potser avui aconseguir un vídeo viral a TikTok et dona més que ser portada del periòdico La Vanguardia del País o d'on sigui, no?
Totalment, si aquesta portada no aconsegueix això, tenir també aquest espai en les xarxes, que els mitjans també ho intenten, no? És a dir, normalment una nova tecnologia no substitueix l'anterior, sinó que s'hi acumula, no? I per tant, el que han de fer avui, bueno, el que hem de fer avui tots, perquè jo sempre dic que tots com a individus en aquesta societat que vivim, si volem existir d'alguna manera, hem de mutar mitjans de comunicació amb potes o canals de comunicació amb potes, ho hem de fer en multimèdia i multiplataforma, no? Per tant, aquesta portada o aquesta foto que aconsegueixes per la portada ha de tenir rèplica, no?, amb això, amb les xarxes, ha de tenir rèpliques amb altres suports de mitjans clàssics, però sí, és evident que a través de les xarxes és com avui en dia arribes a públics més diversos i de manera més ràpida, no? Per tant, aquí, igual com els polítics, els mitjans també s'hi han hagut de posar les piles.
Doncs aquest és el darrer llibre del Toni Aira, Mitòlogos o el arte de seducir a les masses. Tant si sou homo sapiens sapiens com homo sentimentalis, jo crec que li podeu donar una ullada. Toni, moltíssimes gràcies de nou per explicar-nos-ho aquí al Duros a quatre pessetes.
No, al contrari, a vosaltres. Un plaeríssim com sempre. Gràcies, Jordi.
Duros a quatre pessetes.
Vamos a acercarnos al gabinete jurídico A Porcentaje, el gabinete que no cobra si tú no ganas, para tratar de nuevo un tema, bueno, pues hoy vuelve a ser delicado, un tema difícil. Ya tenemos en línea a Pilar Cuadrado desde A Porcentaje. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Bueno, vamos a hablar hoy de una nueva negligencia médica, un caso que ha tenido lugar en urgencias. Un caso en el que no se ha aplicado el denominado código ictus. Pilar, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntanos.
Mira, en este caso es un tema que ha ganado porcentaje en el que se reclamaba porque nuestro cliente no fue tratado a tiempo, ¿vale? Inicialmente este señor tuvo un mareo y se fue al CUAP o al CAP, ¿vale? Y entonces, pese a que indicaron que existía una posibilidad de que fuera un ictus, no se aplicó el código ictus, es decir, el código ictus lo que intenta es que, y todos sabemos además que si hay síntomas de un ictus, lo que es importantísimo es actuar cuanto antes, ¿vale? Es decir, se dice que se establece incluso unos parámetros de 60 minutos entre lo que se llaman puerta y aguja, es decir, que haya ha habido un tratamiento cuando empiezan a haber síntomas, que se trate cuanto antes, porque entonces en ese caso se puede aminorar muchísimo cuáles son las consecuencias de un ictus. En este caso, nuestro cliente pues fue al CUAP, se dijo que había tenido antes unos ictus, por lo tanto ya tenía síntomas o tenía
antecedentes, ya había
antecedentes y que le había afectado a su salud y a su bienestar, ¿eh? Es decir, tenía secuelas de ictus anteriores. Entonces, inicialmente, pese a que indican que puede ser un ictus, lo dejan ahí y no actúan, y la verdad es que desde tardan muchas horas en atenderlo y que se aplique propiamente el código ictus y que, por lo tanto, se le pueda dar un tratamiento. Entonces, en la sentencia, lo que dice es que ha existido una pérdida de oportunidad, porque este señor, aunque ya tenía lesiones previas por un ictus, evidentemente a raíz de este último ictus, que no fue tratado a tiempo, pues fueron agravadas, ¿vale? Entonces, en la sentencia se nos analiza cuál fue la atención recibida a nuestro cliente, y entonces llega a la conclusión de que ya en el primer momento en el CUAP tenían que haberle aplicado un código ictus rápido y no lo que hicieron, que fue dilatar en el tiempo, es decir, llegó a las... y ello pese a que había estado con asistencia sanitaria desde el primer momento, es decir, los primeros síntomas se tienen sobre las 3 de la tarde y no se aplica el código ictus hasta las 7 de la tarde. Es decir, han pasado demasiadas horas y en el que, pese a estar en atención sanitaria del Instituto Catalán de la Salud, en este caso, no se había actuado de forma correcta, es decir, no se había aplicado el ictus. Habían incluso previsto la existencia de ese ictus, pero no habían aplicado el código ictus, pues que es para poderle dar un tratamiento para que, en este caso, pues las lesiones fueran menores o de menor consecuencia. Entonces, al final, pues se indemniza a nuestro cliente teniendo en cuenta esa pérdida de oportunidad, es decir, podías haber tenido una mejor solución a tu caso que no la has tenido. Evidentemente se trata de una probabilidad, pero es que además en este caso, ya digo, el señor ya tenía sus propios antecedentes y se establece pues evidentemente que hay una, no tanto una mala praxis, sino como una pérdida de oportunidad.
Un concepto que hemos tratado alguna vez, esta pérdida de oportunidad, que es importante. Claro, no se sabe lo que podría haber pasado, pero está claro que no se actuó debidamente, y así lo manifiesta de nuevo una nueva sentencia ganada por los profesionales a porcentaje para su cliente. Esta negligencia de la que hemos querido hablar hoy por la no aplicación del código ictus. Siempre aprendemos nuevas palabras y nuevos conceptos del derecho, gracias a vosotros, Pilar. Oye, y si hay algún oyente que se quiere poner en contacto con el gabinete jurídico A Porcentaje, recordad lo que decimos siempre: los que no cobran si tú no ganas. Pues lo podéis hacer en la siguiente página web, en aporcentaje.com, o en los siguientes teléfonos: el 93-342-9731, 93-342-9731, o enviarles un WhatsApp al 645-568808. Porque lo que decimos siempre, Pilar, en estos casos, cuanto antes tengas a alguien asesorándote, cuanto antes tengas a un abogado tomando las decisiones que se han de tomar, mucho mejor, ¿verdad?
Sí, eso siempre, porque a veces la gente intenta hacerlo por sus propios medios, pero luego al final tiene que acudir a un abogado y es más difícil deshacer cosas mal hechas que no empezar de nuevo bien, ¿vale?
Pues, oye,
entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces más vale asesorarse, que para eso hemos hecho y hemos estudiado y nos hemos especializado,
sin duda,
porque a veces no todo vale, ¿me explico?
O pues
se
ahí
hace
los tenéis.
Mal y entonces hay que deshacer los entuertos.
Ahí los tenéis en aporcentaje.com para cualquier duda que queráis consultar con ellos. Pilar Cuadrado, nos oímos la semana que viene, muchas gracias.
A ti, muchas gracias a vosotros.
Y antes de acabar el programa, dejadme que nos acerquemos a la redacción de elmundofinanciero.com.
Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
Allí nos espera ya su director, José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos, ¿qué va a ser noticia económica a partir de mañana lunes?
Bueno, pues hay muchísimas informaciones, Jordi, que están encima de la mesa. Ahora mismo vamos a estar muy pendientes de la huella de Nestlé en España. La compañía ha anunciado 16.000 despidos en todo el mundo. En España especialmente van a ser como 4.000 los empleados que están destinados en esa planta de la Penilla de Cayón, en Cantabria, que es la más grande del país. Acaba de invertir 5 millones en su fábrica, pero hay más de 4.000 empleados y 2.500 millones de euros en juego y bueno, pues se dedican ahí a cuestiones que consumimos prácticamente a diario: el tomate frito, chocolate y también, por ejemplo, latas de fabada. También se está notando en lo que es la compraventa de vivienda. Siempre ha habido un atractivo especial en España por la compra de vivienda parte de extranjeros, mexicanos, franceses, alemanes, y ahora se ha notado mucho la compra de vivienda de norteamericanos. Se ha disparado. Lo que pasa es que es verdad que hay una amenaza fiscal del gobierno que hunde las operaciones de extracomunitarios, pero Estados Unidos se está notando muchísimo. La Unión Europea, además, ha reducido a la mitad su superávit comercial con Estados Unidos después de aplicarse el arancel del 15%, y parece que los americanos tienen atractivo. La noticia seguramente de la que todavía va a dejar huella y secuela para las próximas jornadas es el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell. La aceptación ha sido tan solo del 25%, especialmente los pequeños accionistas y los clientes del Banco de Sabadell, que tenían también acciones, no han acudido. Al no superar el 30%, la oferta ha quedado sin efecto, y la entidad catalana va a seguir en solitario, si bien es cierto que el BBVA va a tener que asumir todos los costes de este asunto. Además, hay algunos nubarrones en torno al BBVA, como por ejemplo un correo que ha aparecido en algunos medios de comunicación, enviado por Arbizu, que indica los asuntos que se deben hablar con el presidente del BBVA, destacando especialmente todo lo que era el asunto de Ausbank. Se está celebrando juicio en la Audiencia Nacional y Eduardo Ortega está hablando con el juez. Esa referencia directa al diálogo entre el banco y un magistrado en pleno proceso judicial sobre Ausbank, pues sustenta para muchos expertos las sospechas de indicios de manipulación, incluso un presunto cohecho que pesan sobre los antiguos responsables del BBVA.
Pues de esta y otras noticias seguiremos atentos. Gracias, José Luis. Hablamos la semana que viene.
A vosotros. Buen día a los oyentes.
I fins aquí el Duros a quatre pessetes d'aquesta setmana. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, per continuar amb nosaltres veient cap a on es mou el món dels diners, què passa amb l'economia i com tantes i tantes coses de les persones que menys ens esperem poden afectar a la nostra butxaca. I tornem d'aquí 7 dies amb una nova edició de Duros a quatre pessetes a les sintonies de COPE Catalunya i Andorra. Soc el Jordi Tunyón, ha estat un plaer, que acabo de passar un gran diumenge.